Dic Guillemina Peiró i vull reconèixer que la meva vida, la meva infantesa, va ser feliç perquè vaig anar a una escola que em van ensenyar la veritat que jo crec que és de la vida. Em van ensenyar la igualtat, la fraternitat i la llibertat. Ens van ensenyar a estimar uns amb els altres i ens van donar un exemple que el món no tot s'acabava amb egoisme. Per tant, la meva infància en aquest sentit va ser feliç, perquè a casa meva, llavors el meu pare era més sovint a casa i tots estàvem reunits, que era la màxima aspiració de la meva mare, perquè sempre havia estat molt deixat per la família. Yes. Que puc recordar tot el meu dia, que vivia al Rieró, que anàvem a jugar al Puerto Rico, al pilot, amb els meus germans, que sempre estaven lligats amb ells, perquè eren més grans que jo i sempre anava darrere d'ells a jugar a pilota, perquè eren dels fundadors de la penya equips, aquells esports que sí, verdaderament ho sentien. Perquè per fer-se els equips tenien d'anar a l'hivern a buscar pinyes per vendre-les a l'estiu per comprar-se sabates i botes. Recordo que la meva mare sempre tenia coses per pedestar de gaico, ja diria que tinc aquests llençols i ara no hi són. I els meus germans se'ls enduien per fer venes per l'equip. I alcohol, i bé, jo tenia alcohol, i ara no n'hi ha. Escolta, i és perquè els meus germans ho portaven per l'equip. Perquè parlar de la penya aquí a casa meva era parlar de la família. Bé, doncs, per recordar coses boniques, va ser la declaració de la República, com va venir la Segona República. Va ser un moment històric i feliç per nosaltres, perquè representava que tornava a retrobar les llibertats perdudes a les dictadures d'en Primo de Rivera. Però llavors també va venir, malauradament, va venir la guerra. I llavors ja es va acabar tota la felicitat, perquè els meus germans van marxar voluntaris, un amb la festa i l'altre amb els casos. I llavors, esclar, a casa meva hi va haver la buidor d'aquests dos germans i la buidor del meu pare, que sempre estava amunt i avall, portant-me a la columna escassa. El marxar els dos germans, perquè nosaltres érem una família que sempre estàvem junts, que tots ho celebràvem, aveniments i desgràcies, tot ho estàvem fet, tot era un bloc. Per tant, el marxar els dos germans va quedar una buidor molt grossa, fins que, per desgràcia, va passar tot el que va passar. Va venir la davallada de tota la guerra. Es van perdre totes les coses sagrades que nosaltres teníem. Avui no tinc dia per això. De fet, a casa meva sempre havíem tingut un concepte molt gran de la igualtat. Per tant, potser és molt, molt difícil d'assolir pensar que un pare pugui evitar que el seu fill vagi a la guerra i no ho faci precisament perquè és presenta de la igualtat. El meu pare sempre havia, amb els escrits, amb els discursos, amb tota la seva vida, havia lluitat per tres coses fonamentals: la llibertat, la igualtat i la paternitat. Per tant, com el meu germà petit el van cridar a les crides, la meva mare li va dir: home, Joan, tant en Liberto com en Papito han anat voluntaris, aquest, si toca una cosa, perquè no hi tingui d'anar-hi, perquè veus que això s'està acabant. I el meu pare els va dir: Mercè, tots són fills de mare, i el meu germà hi va tenir a dir d'anar, com tots els altres que van anar amb l'últim clip que van cridar la República. Va arribar la tristor més grossa de la nostra vida, va ser el que tinguem davant de Mataró, el que nosaltres vam estimar i estimar, per marxar, perquè si no haguéssim marxat ja sabíem el que ens esperava. Per tant, el meu pare ens va agafar, la meva mare i les meves germanes, i vam anar a parar 3 dies a Llafranc. De Llafranc vam anar a parar a la frontera, fins a Figueres, el papa es va poder acompanyar amb el cotxe. Però de Figueres fins a la duana, a la Jonquera, vam haver d'anar a peu. I allà el meu pare ens va deixar, perquè ell tenia de tornar enrere, perquè encara hi havia el govern de la República, que tenia de l'últim consell el castell de Figueres. Per tant, allà vam estar 3 dies i 3 nits esperant que obrissin la frontera, que no la van obrir. La meva mare, com que era molt decidida i veia que allà ens hi moriríem tots, va dir: o marxem o que ens morim. I vam travessar el Pirineu per la Vajol. I a dalt del cim de la Vajol, fitxeu les curiositats de la vida, vam trobar un senyor de Quimatró que estava també esperant per passar. I va dir, Mercè, on te veu? Descalça. Mira, ho vull deixar perquè pujar cap amunt. I li va donar una sabata de soldat perquè pogués arribar a França en sabata de soldat. Llavors allà va baixar fins a la Portús. A la Portús va ser on vam començar a separar les dones dels homes. I allà, bueno, va ser una cosa terrible, perquè veies persones que els separaven dels fills, dels marits, en fi, una cosa que no es pot explicar si no es viu. I llavors vam anar amb un autobús, amb un camió, fins a la Vajol. Ai, perdó, fins a la Portbou. Portbou, no. Fins a Portbou, no, perdó. I allà vam estar, ens vam posar en un tren, que jo no sé d'on el van treure, aquell pobre tren, perquè, escolta'm, era un tren que hi havia hagut teres, no tancaven les portes. Però se van entrar 500.000 persones per aquell país. I en 500.000 persones era molt, molt difícil poder organitzar les coses ben fetes. Per tant, vam provar un tren amb aquell tren, no sé quants dies, però sé que vam parar a Narbona, perquè tenim de canviar de dies, perquè vam anar, ens vam portar a la Bretanya Francesa, una de les regions més catòliques que hi pugui haver a França. I allà ens vam rebre com si fossin criminals, com si ens mengéssim les criatures de viu en viu. No és estranyar, perquè la propaganda francesa catòlica ens va deixar, bueno, no vulgueu sebre, com si fóssim la púrria de la humanitat. Però bé, van passar uns dies, i nosaltres estàvem al refugi, que eren 500 persones del mateix refugi, i vam començar a veure que era gent inofensiva, que anàvem al poble a buscar aigua, que aquí hi havia inclús basques que anaven a missa el diumenge, i llavors van començar a reconsiderar que no eren tanta fera com ens explicaven els diaris. I llavors va haver-hi volint una miqueta de concòrdia entre nosaltres, però clar, nosaltres ens recordàvem quan tancaven les finestres i ens tiraven pedres i ens deien a l'Eixel espanyol que Franco ocupa la tet. Aneu a Espanya, bruts espanyols, que el Franco està allà al cap. I això nosaltres, clar, érem petits perquè jo tenia 14 anys, però eren coses que quedaven gravades. Per tant, no podíem conciliar-nos amb aquella gent que podien ser unes bellíssimes persones, però que ens vam rebre com si fóssim el pitjor de la humanitat. Bé, després de tant de remondre 6 mesos en el refugi, el meu pare ens va poder reclamar i vam anar a Narbona. A Narbona vam estar-hi molt poc bé perquè, escolta'm, nosaltres vam marxar el gener del 39 i pel setembre del 39 s'esclatava la guerra mundial. Per tant, nosaltres vam passar uns dies bé a Narbona perquè semblava que tot s'havia acabat i que... Però per desgràcia, el meu pare va haver de marxar a París perquè va anar a ocupar un lloc en el JARE, que és la Junta d'Ajuda als Refugiats Espanyols, i va haver d'anar a París. I jo, a l'estació de Narbona, va ser l'última vegada que vaig veure viu el meu pare, perquè ja no va haver-hi la guerra, els meus germans van poder anar a treballar a París també, però va venir la guerra relàmpago dels alemans i vam quedar nosaltres a Narbona i els meus pares i els meus germans a París. Per tant, va ser una època molt dolenta, perquè eren moments tràgics que vivien amb els francesos, perquè era una França ocupada. Bueno, jo només us diré que Narbona era un poble o una ciutat que era com Mataró d'abans de la guerra, d'uns 29 o 30 mil habitants, i de cop i volta van arribar 70.000 alemanys, que tot el poble va quedar esgarrifat de només sentir aquell troc de les botes que semblava que s'enfonsés el món, perquè es anaven a rentar les fonts públiques perquè no hi havia lloc perquè poguessin estar-hi. Total, que va venir que va haver-hi l'ocupació de tota la França, que tota la França va quedar ocupada, i llavors ens van permetre poder anar a París. Però entre mig de tot això, la desgràcia més grossa que nosaltres podíem passar és que el meu pare va tenir, li van dir-li que marxés de París, de la zona ocupada, perquè hi havia una denúncia de la Gestapo i de la policia espanyola que el buscàvem, com vam buscar companys amb el Sagosta Goita i altres que havien estat presidents dins del govern de la República. Per tant, el meu pare, la seva intenció va ser venir cap a la zona lliure, però al passar la zona lliure el van agafar la gendarmeria, que era prou romana, i el van tornar a la zona ocupada. I llavors el meu pare va ser la tragèdia, perquè va anar de presó en presó, va anar a romandre també a Alemanya, i d'Alemanya aquí a Espanya. Ara vosaltres creureu que és que jo exagero, però us ho dic amb tota la sinceritat del món. Jo reconeixia el meu pare, que era un home bondadós, carinyós, que mai t'exigia, sempre que feia comprendre les coses. I com el van portar a Madrid, el van portar al top, allà li van fer unes perícies, que hasta no li van quedar dents, com va entrar a la presó de València, que va anar a una cel·la, que hi havia companys de Mataró, li van dir, Peiró, on t'he deixat les dents? Què et passa? Aneu-vos a buscar el top, que allà les he deixades. Doncs bé, sembla que pugui ser impossible, no? Però jo, amb tota sinceritat, ho dic, que em va fer més... Era preferit que hagués mort aquella pallissa, però que no hagués tingut de tornar a viure tot el que va viure. Perquè cada dia i cada nit l'anaven a buscar, perquè tot i que és, tot i que és, i que és. I el meu pare no va creure el cavall. Sempre va dir que no per reorganitzar els sindicats verticals. Nosaltres, des del primer moment que vam saber el que havien agafat, vam dir, si el papa té de claudicar dels seus principis i de la seva coherència, primer morirà. Com de fet va ser, no va claudicar i ho va matar. Aquesta és la tragèdia nostra. Bé, la meva mare havia sigut sempre la companya en tot el sentit del meu pare. La tragèdia del meu pare va ser molt dolenta, però fins i tot el meu pare sempre va lluitar pels seus ideals. La meva mare, pobreta, només va lluitar pel gran amor que tenia amb el meu pare, perquè no sé, si no es comprèn la bondat, la carina i l'estimació que tenia pel meu pare, perquè si no, no s'aguanta el que va aguantar ella. Perquè de tots els fills es pot dir que molts els va conèixer a la presó. Molts quan va venir ja escolta'm, i no és que no respetés la meva mare, sinó que eren les circumstàncies, perquè un dia se'l va amagar, l'altre dia estava en un comitè clandestí, l'altre dia estava a la presó, doncs escolta'm. Doncs bé, però llavors la meva mare sempre ens deia, mireu, si mai me poso malalta, a mi portem a Espanya, no em deixeu morir a França, perquè un dia o altre, si em portem a Espanya, m'ajuntarem amb el teu pare. Com els metges allà ens van dir que no hi havia res a fer, vam recordar les paraules de la nostra mare i vam dir, oi, fixa't, la mama em deia això. Per tant, vam decidir que vindríem a Espanya a portar-la a Mataró, perquè la seva dèria era Mataró, perquè ella sempre deia, jo aquí moriré i no, i a Mataró, amb una nengada i un pap tomàquet, de que m'ho rodallat jo em curaré. Vam venir a Mataró. Quan passàvem al metge no ens anaven ni l'autorització per tornar, perquè era un cadàver ja el que portava. Com de fet, com vam arribar a Girona, vam parar el tren, ens van fer baixar i allà ens van prendre el passaport. Però esclar, vam veure que portava algun cadàver i no es van veure en acord de portar-nos a la presó. I va ser com ens va portar a un hotel de Girona, que em sembla molt, no ho recordo bé, que era l'hotel dels italians. Allà hi vam estar-hi dos dies, i cada dia ens vam presentar a la jefatura. I deia, no, mira, encara no tenim l'ordre de que puguin, de la conducta. I el tercer dia hi vaig anar i li vaig dir, miri, escolti, nosaltres hem vingut aquí exclusivament per enterrar la meva mare a Mataró. Per tant, si vostès no ens donen l'autorització, nosaltres, passi el que passi, marxarem. I aquell senyor ens va dir, aquell comissari ens va dir, mireu, jo el salvacultor no us ho puc fer, però si marxeu, l'única cosa que puc fer és no donar-vos, que no us ho presentar 24 hores. Com de fet, amb aquestes 24 hores, nosaltres vam poder arribar a Mataró. Vosaltres no podeu imaginar-vos l'alegria i l'emoció que em va a mi representar, i tota la meva família, veure Sant Simón. I llavors, encara, quan vam arribar el 28 d'octubre, del 45, Vam veure aquella lluminària, tota aquella gent allà, amb els arbres. Escolteu, va ser una emoció tan grossa que encara avui en dia, com ho penso, encara em venen llàgrimes als ulls. Bé, vam arribar el 28 de febrer, de novembre del 45, i pel gener, pel 22 de gener del 46, la meva mare moria. Per tant, no era una... No, no, una d'aquestes que ens fèiem nosaltres, sinó que per desgràcia era la realitat que portàvem un cadàver. Però la nostra satisfacció va ser que havíem complert com a filles la voluntat de la... No, bueno, vaig començar a veure les meves amigues que tenia, vaig anar a veure com tothom verdaderament tothom ens va rebre amb molta cortesia i amb alegria. Però m'estranyava jo que em parlessin en castellà. I els deia, però parleu en castellà. Sí, jo els entenc en català. I deia, és que no podem parlar en català perquè està prohibido. Jo no podia concebre que una persona, per un decret, prohibés que ens expressíssim a la llengua materna. Allò era una esclavitud, era de cada dels nostres principis d'identitat. Bé, tothom, per poc, mai vaig parlar jo en castellà, mai. Si era una senyora castellana, no parlava en castellà, però jo entre mi, sempre vaig parlar, mai me va fer parlar en castellà, mai, perquè inclús una vegada em vaig trobar que vaig tenir a l'Ajuntament i vaig entrar i vaig dir, bon dia, van dir, salve vostè i entri hablando castellano. I llavors vaig entrar i no vaig dir res, no vaig dir res, perquè no, escolta, em revoltava jo mateixa contra aquesta injustícia, perquè què li havia fet la nostra llengua, que li havia fet la nostra cultura, perquè es tiraven sobre aquestes coses tan sagrades per nosaltres. És clar, no podien acollar, i llavors un ho treien dels llibres, que també va ser un genocidi, perquè hi ha molta joventut que no sap res de la nostra història. Això per mi és un genocidi. La meva lluita, jo des que... de sempre. De sempre, i em deien a mi, en Guillermo, i em deien sempre, el meu pare em deia l'advocat dels pobres, perquè sempre defensava tothom. Per tant, a mesura que vaig créixer, ho vaig anar augmentant. I bueno, em vaig integrar a la lluita clandestina d'aquí Espanya, sobretot a Barcelona, perquè a Espanya no, a Barcelona. I vaig fer tot el que tenia de fer, de conscient amb la meva pròpia persona, i amb les imatges i amb els que havia rebut a casa meva. A casa meva sempre hi havia la porta oberta per tothom que volia venir. No sé si recordareu, sempre dic el mateix, aquella cançó d'en Cisa, que cada nit surt el sol. Passeu, passeu, sigueu benvinguts, que a casa meva és casa vostra, si hi ha casa d'algú. On a casa meva era casa dels meus pares, i això, i a casa meva també ho va ser, perquè tothom que venia tenia la porta oberta. Vaig entrar a la lluita clandestina amb totes les meves possibilitats. Vaig anar a les presons, vaig ajudar les persones que venien amagats a la frontera, que passaven clandestinament, que tenien de portar papers a Barcelona. Pues tot això era la meva vida. Afortunadament, ningú mai me va dir res. Potser perquè com que jo no he sigut una persona mai... No he sigut introvertida, no sé, sempre he sigut molt... He passat molt desapercebuda. Per tant, així va ser com jo vaig poder ajudar els meus companys amb la lluita clandestina. Allà on se'm cridava de manifestació, allà estava a primera fila, malgrat que sabia que em podien amb fum, un cop de porra, però jo no vaig renunciar mai a la més petita pluralitat de lluitar contra el feixisme.